La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les tietes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
M'encanta això del think tank. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què et passa avui a les orelles?
Pues que posar-me els cascos aquests em fa mal les arracades semanes i tredes.
Ah, però queda bé, home.
El casco?
Sí.
Oh, clar.
Com corona, sembles una reina.
Oi, és que sóc la reina de casa meva, nen.
Consol Rovira, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu
molt bé? Sí.
Sí?
I estan aquí encara
millor. Ha arribat el fred, eh?
Pues sí.
Tenia que arribar.
Tenia que... Home, sí. Sí, no? Escolteu una cosa, va, que avui amb les tietes, com que sabem que són unes grans fans del teatre, hem decidit convidar la nostra caravana al jove actor Mohamed Amazian, que des del 24 de novembre, juntament amb Neus Ballbé, protagonitza l'obra Bonobo, al Teatre Nacional de Catalunya, un thriller de Josep Julien, que neix arran de la mort del jove Younes Abukayew. No sé si ho he dit bé ara. Mohamed, ho he dit bé, això, no?
Abukayew.
Ara. El 21 d'agost del 2017, abatut pels Mossos d'Esquadra quan fugia després de cometre aquell atemptat a les Rambles de Barcelona. És per això, i per saber-ne tots els detalls d'aquesta obra aclamada per la crítica, que estarà només fins al 4 de desembre a la Sala Tallers, com dèiem, del TNC, eh?
Sala Tallers?
Sala Tallers, sí, és la
de sota. La petiteta.
És la de sota.
O la de sobre, depèn de per on vinguis.
El teatre...
Jo vinc d'allà, via, és la primera.
Tu xerraires avui, eh?
Jo sí.
Va, Mohamed, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. I gràcies per haver-me convidat. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Alguna cosa m'estava passant. Per dintre. Te n'adones que alguna cosa rara s'havia trencat? Però jo, lo meu. Carretera, això, saps? Carretera i manta. Penso en París. Penso fort. I no només en París. Què volia de mi aquella noia?
M'has vist, Mohamed, que han canviat les cares.
És que quina veu que té.
Ai.
No només la veu, sinó la temàtica. Perquè atenció a la temàtica i el que ens remou per dins una obra com aquesta, com Bonobo, no?
Déu-n'hi-do. Sí que voldria aclarir que tot arreu ha sonat molt els atemptats de Barcelona el 17 d'agost, d'aquell fatídic incident que a mi em va agafar lluny, estava de vacances en aquell moment. I sí que ens situa, possiblement s'inicia allà, però és una obra que se'n va de mare. És un thriller, una road movie. Comencen a passar-li coses amb aquest personatge que es diu Fadi, que és el que interpreto jo, que és pràcticament un monòleg, fet a escena, estic amb la Neus, com molt bé introduïes, però que el text quasi me'l menjo jo solet. I amb la Neus sí que hi ha moments en què interactuem, en un format en què jo sóc una mena de pres, entre cometes, i ella és un personatge de poder, no deixem gaire clar si és una autoritat policial, si és un personatge polític o si és periodista, no ho revelem. I ella sí que m'intenta embolcallar en un espai sonor molt interessant, sens dubte, que es crea allà cada dia in situ. I és un experiment a moltes bandes en això, de parlar d'un tema que no és gaire agraït d'encarar, de fer música en directe, que la Neus en aquest cas és molt atrevida per fer-ho, i de fer-ho en un lloc com és la Sala Tallers del Teatre Nacional, que no és gaire fàcil, malauradament, accedir a un teatre públic i que s'expliqui una història de temàtica social. Estem encara intentant sobrepassar els clàssics, que estan molt bé, però que a la vida passen altres coses més enllà de Shakespeare i de Guimarà, etc.
Què ha significat, Mohamed, per tu representar un personatge com aquest? Perquè, clar, és que no ha de ser fàcil.
Des del punt de vista artístic és un repte. Evidentment, encarar un monòleg d'una hora tres quarts ho has de fer molt bé perquè la gent no se t'adormi. Sí que, en aquest cas, en Julien, que és qui l'ha escrit, qui l'ha dirigit, és un crac, i si veniu i ho veieu, em donareu la raó, perquè, a part d'ell ser actor i d'haver-se enfrontat a molts monòlegs, sabia perfectament en el procés, en cada moment, en quin moment em trobava, si em sentia sol, em deia, a vegades et sentiràs molt sol allà, quan vegis que tothom et mira i tu et sentis solet allà a l'escenari, i a vegades també em deia, agafa't aquí perquè això et pot ser un punt de suport. És a dir, que estava com amb molt suport i això ha fet més fàcil. Per tant, aquest repte, al final, jo n'estic content del resultat i la crítica també, com deies, ens deixa molt bé. I per la part social, evidentment, hi ha la part social a nivell teatral, que és que estic protagonitzant una obra al Teatre Nacional sent un noi que ha nascut aquí, evidentment, però que té un origen extern, amb una cultura, amb un bagatge compartit amb la d'aquí, amb la catalana, i a més, la part social de parlar d'un tema que a priori tothom ens situa en aquest context, que va haver-hi un problema molt bèstia de racisme, de discriminació, en aquell que entenc que la por a vegades ens fa dir coses boges, però que ara amb el temps crec que no podem obviar-ho, sinó que ho hem d'abordar, i fer-ne una obra teatral que des de l'art sembla que tot estigui com molt més en el punt de mira. Doncs també ha sigut un repte i una miqueta estàvem atents a veure què passaria i sembla que la gent ha respost molt bé. Ahir mateix estava amb el programa de Vostè Primer, del Marc Giró, en connexió telefònica, sí. I just abans de la meva intervenció preguntaven aviam si algú podia fer una crítica bona. I una senyora va dir, el meu fill ha anat, estava present en els atemptats, per tant, era una persona que ho va viure de molt a prop, amb la por, evidentment, que suposava ser partícip d'aquest horror de tan a prop, i que li havia agradat l'obra. Per tant, d'alguna manera sembla que hem fet la feina d'intentar situar-nos aquí, però amb el respecte i amb el que es mereix de totes les parts implicades que malauradament van formar part d'aquesta tragèdia.
De seguida entrem en totes aquestes qüestions que ens plantejaves, que em semblen interessantíssimes abans, però deixa'm preguntar-te com ha estat treballar sota la direcció de... el Julien, que, clar, és un peso pesado, eh?
És un peso pesado, és... Com li dic jo, és ja una glòria d'aquestes de l'escena catalana. En Julien és molt interessant treballar-hi perquè és molt horitzontal. Vull dir, jo crec que això m'ho pot subscriure a tothom de l'equip. És una persona que sí que el text l'havia fet ell i en cap cas n'ha fet com bandera d'això. Ens l'ha regalat a tots. Cadascú ha pogut dir la seva... des dels diferents punts que formen una obra de teatre, des de l'equip de llum, des del so, des de l'escenografia, tothom ha tingut molta llibertat per poder dir la seva. Evidentment, en Julien, al final, com que ell és qui firma aquesta proposta, n'ha pogut dir la seva, però des d'un punt de vista molt, molt respectiu i intentant construir. Per tant, jo, totes les gràcies per començar, perquè em va triar a mi a representar això. No sé què li va passar pel cap, però va decidir que ho fes jo i... en gran part el mèrit de que això estigui sortint bé, evidentment, és seu.
Mira, encara te'n faig una altra d'aquestes, perquè, clar, si em deixes, eh?
Sí, les que volies.
Quants anys tens?
Jo? Quants en diries que
ets molt jove.
Soc molt jovet. 27 anyets.
27 anyets.
Bueno, o nyots, no sé, com vulguis veure.
Clar, amb 27 anys...
Anyets.
Amb 27 anys, ser el TNC, uau.
Déu-n'hi-do. Ja hi havia estat, el Nacional, fa... el febrer 2021, que en tenia 25, amb la Font de la Pólvora, de Llàtzer García, i però sí que va ser com molt, molt efímer, vam estar-hi un cap de setmana només. I clar, sí que representava un plus el fet de protagonitzar una obra al Teatre Nacional. No estava malament, no tant per un tema mèrit propi, sinó mèrit col·lectiu d'aquells que mai evitem els escenaris. Vull dir, evitem d'evitar. Llavors... ha sigut aquesta mini pressió externa que jo mateix m'he adjudicat, ningú me l'ha adjudicat més enllà de la meva persona, i estic com molt content molt, i que això, evidentment, suposi feina. Estic passant una època molt bona, perquè també van nominar els Botaca fa poc i va ser com molt, molt emocionant. Per tant, jo crec que tot això ho acabaré vivint i gaudint en el futur, quan pensi, mira, quan era petit i tenia 27 anys.
Mira, fins al 4 de desembre que et podrem veure a la sala Tallers del TNC amb aquesta obra, amb Bonobo. Què significa Bonobo?
Bonobo és un simi. És un simi... no sé de quina família a l'obra surt, el seu nom és Pan Paniscus. Jo el coneixia, Bonobo, perquè hi havia un grup de música d'allà a la comarca. Jo sóc de Vic, i a Centelles hi havia un grup que es deien Bonobos, i clar, allà va ser un, què vol dir això? Llavors sé que hi ha un grup de música, hi ha un grup de teatre de Xile que també es diuen Bonobo, i anar buscant, és un simi que... és l'únic simi, si no m'equivoco, això, si hi ha cap biòleg que m'ho confirmi, que té relacions sexuals per plaer. La resta tot és per un tema reproductiu. I possiblement és el simi que més s'acosta en aquest sentit a l'ésser humà. Llavors, no sé quin lingui hi heu vist en Julien aquí, segurament ell us ho sabria explicar, però ve per aquí. També té una justificació en el relat. Vull dir, el personatge aquest es troba un bon ou.
Abans m'ho deies, que Bonobo es manifesta com un monòleg de sèrie negra embolcallat amb qüestions que queden sense resposta. És que jo entenc que és una obra en la que és evident que l'espectador admira-t'ho constantment, al ser gairebé un monòleg, com deies, no? Ara ens deies, en Julián em deia, et sentiràs sol algunes vegades, i això ja m'ha passat, però suposo que això també va a la inversa, és a dir, deu ser una obra d'aquelles en què respira el silenci.
I tant, i es juga molt amb el silenci, perquè sí que al principi jo pensava, tenia la por aquesta de, he de fer coses perquè si algú veu una persona estàtica, malament. Però no, en realitat és ben bé el contrari. La gent de seguida s'agafa el relat, i quan s'agafa el relat, quan expliquem una història en el nostre dia a dia, també fem pauses, també ens emocionem, accelerem el ritme. Vull dir que al final és una reproducció d'una història que jo podria estar explicant allà. Sí que ens hem embrellat una mica l'storytelling irlandès de persona asseguda en un tamboret i anar relatant, i la gent allò quedant-se com, no sé si ben ficada a l'obra, i agafats una mica així. Sí que el fet de fer-ho amb un teatre com el Teatre Nacional de Sala Tallers és molt gran, i això implica un punt de teatre, d'haver-ho de fer gran, de que l'última persona de la fila també ha pagat, igual que la primera, per tant, li ha d'arribar el mateix. Però és una proposta que també ens funcionaria aquí. Vull dir, si mai tenen una hora i tres quarts, us la vinc a explicar aquí.
És una obra que em deies, posa qüestions sobre la taula com el racisme, no? I en aquell 2017, segurament molt sense adonar-nos-en, i em poso jo al capdavant perquè ningú se senti interpel·lat, vam cometre o vam dir coses racistes, no? Tens la percepció aquesta, que interpel·len molt a la gent en aquest sentit?
Aquí ja tinc dues opinions. A nivell de l'obra, parlem del racisme, però no en parlem directament, sinó que tots els pensaments que va tenir aquest noi es nota com hi ha alguna cosa que no ha funcionat. Uh-huh. I llavors això s'enllaça una mica amb la meva opinió personal. Sí que en aquell moment es va culpar vehementment amb aquests nois, i amb el temps han anat sortint diferents opinions que jo crec que encaixen més amb la meva, que és que no és un error seu, és un error de tots. Perquè que vingui algú extern que no entén com funciona aquest lloc i cometi una barbaritat així, és evidentment una barbaritat, però podríem intentar justificar-ho per la diferència. Ara, estem parlant de xavals que van néixer aquí, que van créixer aquí, i que d'alguna manera no es van sentir mai d'aquí. També ho deia ara fa poc un músic, que és de l'Hospitalet, que es diu el Morat, ho parlava en una entrevista, no me'n recordo qui era, que deia, diu, és que clar, no em fan sentir part d'aquí. I llavors aquí sí que, a partir d'aquesta reflexió, jo vaig començar a pensar què ha canviat, quina diferència entre aquest noi i jo, que tots dos hem nascut aquí, que jo, per referents, m'he anat doncs, a ser actor, i que malauradament aquests xavals han acabat on han acabat. Per tant, d'alguna manera, aquí a l'obra jo sí que he imposat que sortís aquesta idea. No en ànim de voler imposar les meves idees, sinó de generar aquest espai de sentit crític, que és el que al final jo faig teatre. Jo faig teatre per això. En el moment en què vegi que faig teatre per una cosa buida, personalment, no dic que no hi hagi de ser aquest teatre, evidentment que hi ha de ser, però en el moment en què faci teatre per pur entreteniment, crec que ja no em seguirà interessant tant.
És obvi que t'ho pregunto primer de tot per aquesta obra de teatre, per Bonobo, que hi és al Teatre Nacional fins aquest proper diumenge, però també és obvi que t'ho pregunto per altres qüestions. Uh-huh. Som una societat racista?
Tots, però jo també.
Sí?
Sí. Clar, evidentment, tots som racistes, tots tenim prejudicis. I és més, jo crec que si parlem de racisme pur, ens posarem d'acord de seguida. Vull dir, tothom té cabuda. El que realment fractura una societat és el racisme intern, el microracisme. Jo no tinc cap problema, però... Aquest és el que...
Aquell
és el problema, aquell però. És la persona que cataloga un restaurant de xinès. El que cataloga, el que no diu vaig al bazar, el que diu que vaig als paquis. Això és microracisme. Una persona que li diu el seu fill o filla li diu tinc una parella, i quan entra per casa una persona que en teoria no és la persona que es pensa, ja crea una diferència. Això és racisme. No dic que s'hagi d'anar directament a condemnar. S'ha de fer molta pedagogia. Evidentment que s'ha de fer pedagogia. S'ha de començar a poc a poc i donar-li l'oportunitat a tothom de que sigui conscient d'aquesta realitat. Jo ho faig des del teatre, espero que tothom ho faci des dels canals que pugui. Si després d'aquesta formació seguim amb aquesta dinàmica, llavors sí que respondré que la societat és racista.
Anem a parlar de... M'anava a aixecar i aplaudir-te, però no ho faré. Ja ho faré després, fora de micròfon. Anem a parlar d'altres realitats, va. Com veus el teatre català?
Ui, el teatre català. Bé, mira, jo em vaig jurar el gener passat, jo acabava de fer Carrer Robadors, el Hayat, em vaig jurar i perjurar que no aniria a veure una obra...
Perdona, sin... Carrer Robadors sortia sol?
Sí.
Ara no me'n recordava, era brutalíssima.
Et va agradar?
Molt, molt.
Doncs sí, era l'amic del protagonista... Sí, va ser estrenada al Grec de l'any 2021, de l'any passat, vaja. I després del Grec vam estar enmig d'una polèmica sobre identitat, sobre representativitat, etc. I em vaig jurar i perjurar que el gener no aniria a veure cap obra de teatre que no complís uns mínims de representació. Per començar, paritat. I no pot ser que hi hagi una obra que tots siguin homes i una dona. Llavors, una altra cosa és representativitat. No pot ser que jo miri al carrer, vegi una realitat, miri un escenari i vegi un altre. Per tant, perquè al final els escenaris els habiten gent. Si hi ha un col·lectiu per sobre de l'altre, ja és discriminatori, ja tot això que acabo d'explicar ja no seria... O sigui, ja estaria sent hipòcrita, jo. El que passa és que vaig haver de tirar-me enrere les dues setmanes, perquè no hi havia cap obra que complís això. Llavors,
i una de menjar.
Sí, una de menjar, també. També entenc que hi ha un... Al final, els meus companys actors i actrius som treballadors, com aquell qui diu. Jo eximeixo de responsabilitat de tota la gent que accepta una feina per necessitat, tots hem de menjar. Possiblement culpo la persona que truca i decideix com ha de ser una obra concreta. El teatre català, home, jo crec que volem ser el teatre francès, volem ser el teatre anglès, volem ser el teatre nord-americà, volem ser Broadway, volem ser tal, però encara ens queden molts camins. Podem estar, ara que estem en el punt en com hem de traçar aquest camí per arribar a ser aquest teatre europeu que és inclusiu. I espero, desitjo que d'aquí uns anys hi arribem. Estem en procés.
La cultura ha de fer precisament això? Ens ha de posar un mirall al davant i furgar-nos una miqueta?
Sens dubte. Sens dubte. Mira, amb la primera obra que vaig fer aquí, que es deia El Hayat o La suma dels dies, que parlàvem de la tragèdia dels refugiats, molta gent ens deia... Jo fins ara dels refugiats el que sabia eren dades, eren números. Tanta gent havia mort, tanta gent s'havia desplaçat, tanta gent no sé què. En el moment en què algú et posa una realitat, com fèiem nosaltres, que era explicar el dia a dia d'un camp de refugiats, la penya de cop i volta s'escandalitzava de, clar, mentre jo estic a casa meu veient una notícia que em diuen una dada, hi ha persones que no poden sortir d'allà. I que els hi fèiem replantejar situacions com el fet de ser voluntari, com el fet de donar, com el fet de... O sigui, de cop i volta fèiem que les inquietuds de la gent ja deixessin de ser tan prioritàries i que hi haguessin unes altres molt més humanes i molt més prioritàries, segurament, que com jo què sé, com a tenir un mínim de responsabilitat col·lectiva i votar a qui creiem que s'hauria de votar perquè aquesta realitat no fos, que és que hi ha gent que està vivint en llocs que són apàtrides, que no són de ningú. Hi ha un país que no els volen, però perquè el seu país no poden tornar. O sigui que... Penso que sí, que la cultura ha de fer això, ha de mirar allà, perquè apel·lem nosaltres a les emocions. Les dades ja les tenim sempre que volem, però les emocions no les tenim sempre disponibles.
Mohamed, et faig dues preguntes i de seguida, com els dic sempre als convidats, et tiro a les lleones, eh?
Serà un plaer.
No hi ha dret.
La primera és, i aprofitant que les tinc amb elles davant,
sí.
Jo crec que els finals d'aquesta pandèmia han demostrat una cosa, i és que la gent gran no ha deixat mai d'anar al teatre i és precisament la gent que més por tenia d'anar al teatre per aviam què passarà, per m'he de posar mascareta o no, aviam si l'agafo o no.
Sí.
Què passa amb la gent jove i al teatre?
La gent jove i al teatre és que no els... O sigui, no els hi hem... Primer que no hem començat a fer cultura de teatre. Jo totes les obres que havia anat a veure quan era secundària o primària eren clàssics, que estaven molt bé, no, aquesta gent feia una feina molt bona, però hi anàvem en un context que ja sabíem que no ens agradaria. O sigui, mai es feia teatre com a suport a una activitat formativa o lectiva d'estudiar una obra. Llavors, clar, ja directament la gent ja hi anava de cul. Ja, jo no vull, jo aniré allà, tinc dues hores per no fotre la classe, per tant aniré a veure aquest teatre. Això per començar. Segon, no se li ha donat la importància que té el teatre. No? On tothom mira pel·lis, tothom mira... Si tenim una gent jove, que a més és precària, perquè cada vegada tenim menys joves treballant activament, i els hi fotem una entrada a 18 euros, qui la pot pagar? Els pares. Però si els pares, a més, si un jove rep 18 euros a la mà i pot tenir Netflix, HBO i no sé què, tot un mes, i decideix pagar-ho amb una entrada de teatre, jo crec que seran comptats, seran els més fills.
Estem percebent el teatre més com un divertimento que com a algo que m'interpel·la, no?
Per exemple, i això és aquí vull arribar. Que a més de tot això, imaginem aquest jove que, tot i així, està compromès amb l'escena catalana i tal.
arriba i cap de les obres que veu l'interessen perquè no l'interpel·la cap. Vull dir, no fem teatre per joves. I les propostes que fem per joves solen ser propostes que són per adults, però amb un llenguatge com més infantil. I clar, precisament aquests joves als que volem arribar són adolescents que, com deia una professora meva primària, són adults en cossos de nens. I llavors és com, no, tractem-los igual. Potser en comptes de com ho diem, ens hem de centrar en què diem i ho fem com diríem, amb una, o sigui, donar-li importància que li donaries a una obra com podria ser ara que s'estrenarà aquí a poc el Terra Baixa. Per mi aquí radica la importància de traure un col·lectiu jove i de parlar de coses que a ells els interessin el dia a dia.
Te'n deia dos i seran tres. Bonobo se'n va de gira o no?
Espero, desitjo, i des d'aquí faig una crida a tots els teatres perquè ens programin, perquè realment és una peça que jo crec que és molt fàcil de moure. Ja em poso estrictament logístic. Som dos. Vull dir que acabem amb molts teatres, som adaptables. Crec que el teatre del segle XXI i dels últims anys és molt adaptable a tot arreu. Demanaria als teatres que si us plau, miressin més enllà del que els envien, anessin als teatres, als programadors, i que ens veiessin i que vinguessin. Sé que tenim un equip de distribució, de producció, que està al darrere i que vetlla per això, però clar, ara jo mateix prou feina tinc en què arribar viu diumenge. A partir del diumenge ja els hi preguntaré per quines dates m'he de reservar.
I em deies, no em puc queixar, que no estic en un mal moment pel que fa a la carrera professional, amb futurs projectes?
De moment n'hi ha algun, el que no ho puc revelar perquè no...
Re de res.
No, que llavors
mala sort.
Exacte.
Sí. Com l'ajudeu, punyeteres?
No, és que és veritat.
Jo contra l'experiència no puc negar-m'hi.
Gràcies.
I tant. No, sí que ja tinc... Garanteixo que tindré una mica de caminet. Sí que és veritat que em dedico a una altra cosa a part de sector, i aquesta segona cosa em permet estar sempre ocupat. Tinc un excés de feina ara mateix.
Costa guanyar-se la vida sent d'actor?
Total.
És a dir, vas patint?
Sí, saps què passa? Que jo, a més, faig un doctorat de ciència i, per tant, no... Sí. No,
uau!
No facis aquesta cara. I
pateixo per tu.
Pateixes per les meves hores de son, sí. Com pateix ma mare, que també les pateix, pobra. Però sí que moltes vegades penso, ostres, si no fes això, no sé si podria viure exclusivament de sector. Està molt mal repartit. Vull dir, sé que sona cliché, però està molt mal repartit. I si a més em posen l'etiqueta d'actor jove àrab, aquest ara pesa molt, perquè de cop i volta tots els càstings, les proves, les opcions que surten com a actor jove, és com que em quedo descartat. I clar, aquí és la meva lluita personal.
Entrem aquí. Quan jo et preguntava si hi ha racisme a la societat, i tu em contestaves el que contestaves, soc conscient que et fico en un jardí, eh? Contesta com vulguis.
Arranca.
Els càstings, notes racisme? És a dir, et criden només per fer papers d'àrab?
Per començar haurien d'haver-hi càstings. Això ja d'inici. Haurien d'haver-hi... Totes les opcions haurien de ser en càsting. Val. Des d'un bon ideal meu.
I no ho és, eh?
No, molts llocs, no. Val. I llavors, una vegada sí, amb els càstings sí que a mi m'han agafat moltes vegades per ser un xaval jove, d'origen, àrab, que àrab ho tracten com l'Àfrica, o sigui, com si fos un país àrab, vull dir, des del Marroc fins al Golf, que són potser no sé si 6.000 quilòmetres de distància, per ells tot això és homogeneïtzat, amb un ànim de voler-ho fer inclusiu, però que acaba sent racista, com sí, aquell eslògan del maravilloso mundo llamado África, que els és igual que siguis de Mauritània o de Sud-àfrica.
Ja, enmig hi ha coptes, ja no sé què...
Els hi és igual completament, ara. Exacte, és com de parlar, que sigui de parlar, i per tant, moltes vegades quedo descartat només per això. De fet, a la Font de la Pólvora va ser la primera obra que feia al Teatre Nacional, que em van agafar per fer d'activista, però no tenia res a veure amb el meu origen. Allà va ser una petita conquesta.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Has dit que no a algun paper per dir, escolta'm, prou?
No crec que arribi... Potser ara m'estic tirant pedres a la taulada, però... Que a partir d'ara no n'acceptaré. No perquè sigui àrab, no, perquè a mi al final que sigui àrab m'és igual. Vull dir, no puc estar lluitant jo per la igualtat de tothom i ser jo el que discrimina per allò. Sinó el que representa. Ricardo Darín feia poc va rebutjar un paper a Hollywood perquè el feien fer una altra vegada de llatinoamericà, narco, o sigui, amb totes les etiquetes que sempre allò... Avui veia un reportatge d'una associació que representa les actrius i professionals del món del cinema, de l'audiovisual,
que parlava sobre com les dones afrodescendents o africanes sempre feien de cuidadores, de prostitutes, és un prou. Per tant, per mi és més el missatge que estic donant, què representa el meu paper allà, que no pas l'origen en si. El que sí que no voldria deixar clar, així no voldria deixar per entès que el que vull és que m'agafin com ara bosc. No, vull que m'agafin com a xaval, que per fer de metge o per fer de policia o per fer de...
Que m'agafin com a nano de Vic de 27 anys.
Exacte. Punt. Efectivament. Que no es fixin tant amb el meu nom, això.
Laura.
Bona tarda. Jo el que veig és que tens les idees molt clares.
I tant.
Té les idees sumament clares. I després estic pensant, mentre t'estic escoltant, seria interessant que et dediquessis també al doblatge.
Al doblatge? Sí, m'han dit que tinc una veu una mica radiofònica.
Tens una veu molt bonica i no hi ha veus boniques.
Ostres, doncs...
Jo trobo que té una veu molt varonil, molt posentada. Jo penso que tindries també que mirar perquè puguis menjar, perquè tal com al teatre, sí, donar-te una sortida.
I tant.
De que realment podries fer un doblatge fantàstic.
T'ho havies plantejat, això, no?
La Neus, que és la meva companya d'escena, ella sí que fa locucions i alguna vegada l'ha dit, però no m'ho havien dit directament. Jo havia fet ràdio quan era jove, adolescent, sí. I alguna vegada m'havien dit... Ja,
allà vinc o no?
A Vic, sí. Bueno, a l'institut vam fer un projecte que era fer una ràdio i al final vam acabar a Ràdio Vic, imagina't. Passa que els camins de les nostres vides han anat divergint, però...
Sí, estem a Ràdio Estel, els camins de Déu són inescrutables.
Exacte.
Consol.
Exacte.
Mira, jo escoltant-te, m'ha ve així, és una pregunta molt capciosa, però és que tota l'estona me va venint i dic, bueno, li preguntaré o no li preguntaré. Va, t'ho pregunto.
Clar que sí.
Has pensat a dedicar-te a la política?
Ui, m'ho han dit unes quantes vegades, també. Podries... Crec que estic donant la cara de les propostes que m'han anat fent. Si m'hi he pensat a dedicar-m'hi, no. Però no per falta d'interès, sinó perquè no... Simplement no se m'ha presentat.
Podria
donar-se, sí, però és que podria donar-se que acabés de polític o que acabés de, jo què sé, de policia. Vull dir, al final té la mateixa probabilitat. No sé si m'interessa tant fer vida política des d'un parlament o tal, o des d'un ajuntament, com m'agrada fer activisme des d'un escenari. Crec que aquí és on faig jo la meva...
Però és conscient que parles d'una manera política.
Una mica.
Però duraria poc.
Sí, jo crec que sí. Els bons ens tiren.
T'ho dic en sèrio. Duraries poc perquè tens les idees molt concretes. I aquesta gent, quan agafa el seient,
ja no
canvia les idees.
Yeah.
I això no estaria bé.
No, sens dubte. Seria un mal guanyat, al final.
Exacte.
Carme, va.
Ja m'han dit.
Tu has comentat que volies veure la paritat amb la... Vull dir, a l'escenari.
Sí.
Jo vaig anar a veure la Trena.
Sí.
Wow.
Són dones.
I tant.
Fabuloses.
Increïbles. Sí, a més, conec dues d'elles. Vull dir que hi són... Tinc amistat.
Realment, amb aquesta... Perdona, no vaig trobar a faltar l'home.
Al contrari, de fet, aquesta obra demostra, precisament, no, la seva lluita no és que siguin paritàries aquí. Les que han de ser paritàries són aquelles que clàssicament han sigut d'homes. No dic que totes les obres hagin de ser paritàries. La Trena, precisament, i el relat de la Trena, de la Letita Colombani, que és l'escriptora...
Uh-huh. Que va ser a Barcelona, precisament... per cert.
Eh?
Dic que va
sí,
ser a Barcelona.
Sí, recentment va ser a Barcelona. Clar, és posar en valor la feina de les actrius. Llavors, gràcies a aquestes obres es demostra que elles també poden fer teatre, però en papers que originalment són d'homes. No em crec un Romeu i Julieta en què no hi pugui haver un personatge masculí fet per una dona, o fet per qualsevol persona, perquè ja que al teatre ens mengem qualsevol història, i jo estic fent de xaval que condueix una furgoneta i s'acaba desviant allò, i no sóc ni un noi de 20 anys, ni he conduït mai una furgoneta, literalment, mai cap, ni em passarà mai aquesta història, espero. Vull dir, no voldria cridar mal temps ara. Per tant, ja que ens mengem que al teatre es creen situacions surrealistes, per què un personatge clàssicament fet per una persona occidental no la pugui fer una persona de, jo què sé, de Burkina Faso, o per què un personatge que clàssicament ha sigut un home heterosexual, d'Occident, blanc, no sé què, no ho pugui fer una dona? Per què això? Per tant, de la mateixa manera, gràcies a la Trena, gràcies a obres com a la Trena, es pot avançar cap a aquesta paritat, que al final és fer justícia per les dones, no per tots dos.
Jo la vaig trobar fabulosa, perquè a més hi ha una dona, ja ho saps tu, que és índia.
El paper
sí, un dels personatges.
És, el personatge és fabulós, perquè vull dir, tant veus l'altre que és una gran, jo li diré demà, una persona que vull dir que té tot, ho té tot, i en canvi l'altre, la Índia, que pobra és...
No té
res.
I no desvetllem més de la trena, perquè jo també sóc dels que crec que s'ha de veure. Abans, però, perquè és que si no acabarà...
La teva també.
Ah, això no va dir. Dic abans, però, perquè si no s'acabarà... Fins al 4 de desembre a la sala Tallers del TNC, que hi teniu Bonobo i podreu veure l'actuació que val molt la pena, de veritat, de Mohamed Amazian, actor, activista,
moltes coses,
gairebé polític i potser doblador. Mohamed, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Moltes felicitats.
Gràcies.
I sort.
Ràdio Estel.